Vale, si sembla estaré de peu, tots ocupats, no cal ni micro ni altres. Sí. El doctor Poc em va demanar que fes una presentació, com ha dit una mica, sobre com es veu des del punt de vista del parc científic l'impacte, jo crec, més d'aquestes noves tecnologies que molt més profundament en elles des del punt de vista de la indústria. Nosaltres a Bioparc tenim unes 140 empreses i la resta són institucions, grups de recerca, etc. Però treballem molt amb les empreses perquè evidentment els grups de recerca pertanyen a una altra entitat i no tenen millors soldes i tenen la seva pròpia línia d'acció. Però des d'aquest punt de vista, doncs, centraré la jornada tal com s'ha dit una mica en què és la IoT. No espero descobrir res nou, sí que espero posar algun concepte nou, sobretot també des del punt de vista de que les empreses que treballen molt tecnològicament en l'IoT, tot i que no siguin possiblement del sector aigua, estan entrant en aquesta mainstream que s'està creant, no? En aquest flux d'aigua, en aquest flux d'aquesta nova tecnologia. Una mica de l'impacte que ha de tenir aquesta tecnologia sobre la indústria, com s'està mirant des de dins i des de fora també. I al final, a part, em sembla la presentació també una mica de la jornada i el talent, no? Doncs, per mi és una part important, molt important, d'aquestes noves tecnologies, d'aquestes tecnologies que en diuen trencadores i revolucionàries, i que per tant doncs, aquí jo crec que el PAC també des de la universitat i des d'aquest àmbit s'estan fent coses. Ah, què és la IoT? Comencem des dels bàsics. No? El primer, la revolució industrial, ja que es parla que la IoT és, o la IoT sobretot és una quarta revolució, la primera revolució industrial, tots sabem, va venir de màquina de vapor, i la mecanització de la indústria. Vull dir, mentre feia la presentació, jo, el meu pare té un petit model d'un motor de Stirling, que no és també una màquina de vapor, però jo des de petit, quan ets una metge molt vella i més que tot, no? I poses foc i veus com gira un èmbol i em queda la sorpresa només com a base d'aire calent i aire fred, no? Que gira un èmbol. No és també una màquina de vapor, però bueno, és el que més s'hi sembla que jo vaig començar a jugar-hi a casa. La segona revolució industrial va venir adonada per, doncs, bueno, el primer va ser mitjans finals del segle XVIII, fins a mitjans del segle XIX, la segona revolució industrial a finals del segle XIX, amb tota la part de l'entrada de l'electricitat a la indústria, la producció en sèrie, es van deixar les coses de la mateixa manera, es va fer un canvi molt important, es va passar també el que se'n diu els combustibles fòssils, evidentment el motor d'explosió, el cotxe, etc. Això va suposar una gran revolució. La tercera revolució, que és la més propera a nosaltres, que ja va començar als anys 60, més o menys, la tercera revolució industrial, que és quan hi ha tota la part de l'electrònica de computació, no? Els ordenadors, l'automatització dels processos, els PLCs, els magnífics PLCs, els programadors lògics controlables, que són les interfícies ideals per programar totes les màquines que té la indústria. Llavors, aquí és on talla realment les últimes revolucions industrials respecte a la quarta, i jo crec que era un trencament molt gran, tot i que hi ha un vincle molt estret, que és la digitalització, com s'ha esmentat abans. La quarta revolució industrial, tot i que es diu indústria 4.0, veurem que té molts noms, indústria 4.0, hi ha tecnologies IoT, hi ha gent que la quarta revolució industrial en diu transformació digital. Les empreses avui en dia tenen molts ajuts i sembla mentida que encara estiguem parlant de la quarta revolució industrial, però la tercera jo crec que encara no s'ha acabat d'assumir per moltes empreses perquè no s'han transformat digitalment íntegrament de dalt a baix. No? En totes aquestes revolucions, una de les coses que sí que tenen molt comú és que estan parlant de la part de quasi de fabricació, de la part de procés. No estan parlant de la part de dalt de la indústria, la part de management, la part de gestió. Per tant, aquesta tercera revolució industrial va començar un pas una mica més amunt, i la quarta sembla que ja s'ha fet molt més. Llavors, com anàvem dient, en aquesta quarta revolució industrial, un dels primers termes que jo vaig començar a sentir era cyber physical systems. Que són els sistemes ciberfísics que intenten que sigui la relació molt estreta entre un àmbit ciber, que és l'àmbit digital, i el sistema físic. Insisteixo, en el nivell molt proper que estan tan lligats que un gestiona l'altre, però des del punt de vista de fabricació o processos. En aquí, evidentment, estem parlant de digitalització de sistemes de producció i en alguns casos aquesta informació que genera part de baix puja cap als sistemes de gestió. En canvi, el que se'n diu indústria 4.0 ja intenta transformar tota la cadena de valor, que és el que deia abans també, quan dèiem la transformació digital, no només el que és els sistemes físics de la indústria, sinó també pujar fins als sistemes de gestió, etc. I per últim, que sembla que sigui l'última tendència, no? Que és la IoT, la Internet de les coses està molt abraçada a la part, com ens explicarà en Manel, a la part de posar sensors a tot arreu per tal d'obtenir les dades i obtenir la informació que podeu processar més. També està dins d'aquesta cadena de valor, que és, assembla la part de baix de la producció, a cobrir tota la cadena de valor amb la sensorització de tots els sistemes. El que passa és que realment, encara que sembla que aquest sigui l'ordre natural de les coses, els sistemes ciberfísics es van començar a pensar el 2004, i jo recordo que entre 2004 i 2010 en un clúster de la indústria europeu es parlava d'IOS, no des del punt de vista del sistema operatiu d'Apple, sinó d'Interoperability Systems, que també intentaven fer un pas més endavant en els sistemes ciberfísics. La indústria 4.0 es va començar a pensar en ella en el 2010, però en canvi l'Internet de les coses és una tecnologia que va inventar doncs, bastant més endavant, o sigui, a finals de principis del 2000, finals del segle passat. El seu creador va fer servir més aquest terme, és el senyor Dr. Ashton, del MIT, evidentment els americans saben que tenen molta tendència a inventar tots els noms divertits, tot i que Indústria 4.0 és un nom inventat pels alemanys, i fins i tot no és indústria en grec, sinó que és amb IE, vale? Però vale, és un terme acunyat pels alemanys. I llavors, la seva definició, a mi m'agrada posar la definició de la IoT, que diu, si els ordenadors tinguessin capacitat de saber-ho tot, de qualsevol cosa, i siguessin capaços de fer un seguiment detallat de tot, doncs podríem optimitzar despeses, els mals usos, saber l'estat de qualsevol tipus de dispositiu, màquina, indústria, etc. I fins i tot li va donar un potencial a l'Internet de les coses, aquesta tecnologia tan gran, transformador, tan gran com la pròpia Internet, com les pròpies comunicacions i la xarxa. Perquè una mica també us he posat aquesta definició, perquè ara fa, també com amb Manel Poc, no fa massa vaig estar parlant amb empreses grans internacionals, amb grups de la Universitat de Girona, em deien què és la IoT. Doncs la IoT és la posar sensors a tot arreu i tenir dades. Realment vam arribar a la conclusió que la IoT era una mica més enllà de la comunicació màquina-màquina, vale? I que les coses s'havien de comunicar de forma totalment transparent i autònoma i majoritàriament sense fils i de forma, com diu en anglès, tot diferent, per passar la informació cap a dalt, per llavors gestionar de forma correcta, com deia el senyor Ashton, i optimitzar tots els processos, la indústria, però també el negoci, etc. De la IoT hi ha una part molt particular que es diu indústria IoT, que sembla que sigui només una vessant molt particular a l'Internet de les coses aplicada només a la indústria. I llavors, com veiem, el que podria ser un terme que només podria ser nou, ja s'estan creant subtermes o noves tendències que s'estan aplicant a àrees molt diferents. Llavors, la IoT no només vol dir posar sensors de coses. La IoT vol dir, evidentment, els sensors sí que és una part molt especial i molt essencial de la Internet de les coses, però aquesta tota la informació que generarà aquest volum de dades de Big Data, que diuen que hi haurà 50 bilions de sensors per 2040, hi haurà 3 sensors per persona aquí a 20 anys, quasi bé, totes les dades generades s'hauran de posar a la banda, siguin el clau majoritàriament, perquè és una cosa més escalable i fàcil de servir, la quantitat de volum de dades s'hauran de processar, totes aquestes són tecnologies que han anat sortint i que s'estan englobant, no sabem bé si dins la indústria 4.0 o dins la IoT, però al final ho acabes posant tot dins un mateix sac, no? La ciberseguretat és una part extremadament important d'aquestes noves tecnologies. Tots sabem que Internet ha sigut un gran salt, però també ha generat uns grans riscos. Per tant, un dels camps més importants en recerca, almenys des del punt de vista de la indústria, és en ciberseguretat. Com més sensors, més connectats tens a una banda, més fàcil és que t'entrin per aquestes bandes. No? De fins i tot diuen la teva pròpia targeta de crèdit, que és contactless, és IoT, en certa forma, te la poden saquejar, no anant amb un sensor pel voltant, sinó tens una cartera que estigui protegida contra aquest tipus de ciberatacs. Per tant, insisteixo que aquest és una de les àrees de recerca més importants que hi ha avui en dia dins la IoT. I llavors també dins d'IoT, si em permeteu una mica, també s'inclouen tecnologies de 3D printing, o de Additive Manufacturing, i evidentment molt utilitzades en la indústria de fabricació. El que passa és que la tendència que està imprimint, la paraula, aquesta tecnologia és la personalització de les coses. La creació de productes amb baixa tirada, o sigui, amb baixos volums, i molt personalitzables, que cada vegada que jo necessito un canvi els puc personalitzar quasi bé per cada client. Per tant, el 3D printing, tot i que és una tecnologia que també evidentment és pròpiament nova, sobretot a nivell d'indústria, quan parlem d'impressió de metalls, només de plàstics que de metalls, de la barreja de metalls i plàstic, etc., per tenir característiques noves, doncs aquesta nova tecnologia es creu que arribarà a ser un quilòmetre zero quasi bé, no? Avui en dia, aquí a Girona i al Parc també, tenim centres de recerca i empreses que treballen amb tecnologies 3D. El que passa és que tenen molt clar que quan tenen una màquina d'aquesta, donat el preu que té aquesta màquina, l'hem de tenir 24 hores funcionant. Per tant, no es fa servir quasi bé per ús propi, sinó que algunes d'elles obren l'ús de la seva màquina a les empreses de fora per obtenir un rendiment esperat i poder tenir un retorn a la inversió de la màquina. Llavors, davant d'un tren artificial, que aquí, ens fa una presentació molt més profunda sobre aquesta tecnologia. I a mi m'agradaria remarcar aquestes dues aquí, AR i VR. Realitat augmentada i realitat virtual. La realitat augmentada és una d'aquestes tecnologies que tot i que també estan incloses dins d'IoT, jo recordo que tothom no, suposo que també tenia la imatge al cap d'algú famós posant-se les Google Glasses i fent una foto i mira, per tant, les classes. Això quan fa 6 anys, més o menys, sí? I on són ara? Pensava que tothom tindria les Google Glasses a casa, no? Jo encara vull tenir-me unes, però no les tinc. Però aquesta tecnologia, tot i que semblava que havia de ser tan trencadora com algunes d'elles, que jo crec que encara té cert potencial, o la indústria no l'ha absorbit, o la indústria no l'ha explotat, o hi ha alguna explicació. Per tant, és el que deia, no? Quan deia en Manel Foc, l'onada aquesta, aquesta altra tecnologia és la VR, la realitat virtual. Aquí, la IoT també està explotant molt aquesta tecnologia. Com? S'ha inventat un altre nom, que és el Digital Twin. No sé si algú n'ha sentit parlar del Digital Twin. Ja s'ha dit, el presentació. El Digital Twin no és més que el que volen és la traducció literal, el bessó digital. El que es vol amb aquesta tecnologia és crear una simulació virtual de tot un sistema, de tota una indústria i tot un procés, que sigui exacte al real. El que deia abans dels Cyber Physical Systems, però portat a un terme de virtualització, que jo pugui agafar entrades del meu sistema real, posar-me en un sistema virtual, i la sortida que em dona el virtual és el mateix que em dona el real. Però quan jo faig una modificació en el virtual, això pugui transformar-ho en el real, i la transformació aquesta es pugui predir totalment. O sigui, vol dir un bessó digital total integral. Si serà capaç aquesta tecnologia de portar-ho per davant i tenir l'èxit que se l'espera, no se sap. Però sí que s'està fent molts esforços a nivell internacional i de consorcis en aquesta tecnologia de digital twin. Vale? Llavors, totes aquestes tecnologies, què passa? La IoT, moltes vegades pensen que la IoT només és industrial, com hem dit abans, però està clar que no és així. És prou transformadora, és prou trencadora, perquè es pot aplicar a l'àmbit de les utilities, al transport, tots estem parlant, evidentment, tenim el cap en plan de transport, el cotxe intel·ligent, el cotxe autònom, i parlava amb les meves filles, la meva filla gran, em deia, diu, és veritat que jo no tinc de carnet de conduir? I fa dos anys va sortir la notícia de, ja ha nascut el niño que no necessita carnet de conduir. Tots sabem com està funcionant la tecnologia i com van les coses, però sí que s'engloba dins d'aquesta tendència de la IoT i la indústria. En l'agricultura també, nosaltres hi fa part, tenim empreses que van servir molt intensivament en l'àmbit de l'agricultura, per exemple, logística, salut i, com no, l'aigua. Com no, la veritat és que fins que no em vaig posar a fer aquesta presentació no sabia si els de l'aigua són tan originals. Indústria 4.0 ha inventat el terme Water 4.0. No seria falta dir-li Smart Water 4.0. Ja hauria portat tots els termes aquí que es podria portar. Water 4.0, no sé si ho entenem prou parlant o no, és un terme a la Paula, almenys en cas de la indústria alemanya, no sé per dir-ho si m'equivoco, però que també està agafant molta empenta l'aplicació de la indústria 4.0 i tot el que hauríem de ser tots els reptes, no? Que té el sector de l'aigua de forma integral, no? De fracció de... bueno, els pirinis, reciclatge, un esgotat de treatment, monitoratge, etcètera, etcètera. Per tant, llavors, doncs, el que s'espera és... Llavors, molt originals, el nom Water 4.0, però també, almenys que t'hagin creat un nom, vol dir que alguna tendència hi ha i jo crec que realment sí que es podrà aplicar la tecnologia. Aquest diagrama està tret del German Water Partnership, o sigui, el clàster català de l'aigua, però és alemany. M'agrada molt perquè el que ells fan és, et diuen clarament que van des de les dades, que és el que es pensa que és bàsicament la IoT, només agafar dades amb sensors, etc., o el que és el valor. El que us deia abans, cobrir el que és dades per la fabricació, per desgastar, el que és el business, el valor, per optimitzar. Llavors, a part del que hi ha aquí dins d'aquesta presentació també, després intentaré tractar una mica més, ve des del product design fins al servei i manteniment. Estem passant del que és, i moltes empreses ho estan fent gràcies a la IoT, a passar del que és vendre equipaments a donar servei. El valor està en el servei, és el que dèiem també, no? El millor de la gent deixar de comprar cotxes per només durar-los. Rolls-Royce fa molts anys que ha deixat de fabricar motors pels avions, sinó de només donar-los un servei, els allogo, i el servei totalment integrat, amb motors d'avió. El passem del que és el maquinari al que és el valor. Llavors, deixeu-me treure la meva venia una mica més tecnològica, que és el que aquí respecte. Llavors, aquí tenim una estructura bàsica del que és la IoT, ¿vale? la banda de... O sigui, això és com s'estructura i com qualsevol estructura o producte IoT hauria d'estar estructurat dins d'una d'aquestes bandes. La part de device, evidentment, sensorització, agregació de dispositius, el digital twin està posat aquí baix, tot i que el posaria una mica més amunt, perquè la virtualització no crec que estigui dins de l'aire de baix, tot i que a vegades fan servir el sistema digital, aquest digital twin, per obtenir dades per veure si les puc aplicar al sistema real. Una banda de comunicació és una banda molt important. El que s'espera que sigui de tots els dispositius és plug and play, que jo agafo un altre dispositiu dels 10.000 que tinc posats, em poso un altre, es connecti automàticament a la xarxa, es parli amb els altres, i sigui totalment programable, integral. Una banda d'informació, aquí és on les primeres dades que es recullen es posen en sistemes clau, en bases de dades, s'estructuren, perquè l'estructuració de grans bases de dades és un dels temes molt importants, i la part de dalt ja tenim el que es diu les capes de funció i de procés. En les de funció és on hi hauria la part d'intel·ligència, processat artificial, etc. I la part de procés, bàsicament, seria la part de business, gestió. Com veieu? Jo insisteixo, cobreix tota la cadena. Des de la cosa més petita, el sensor més petit que jo pugui tenir, passant fins al management integral o al business systems de la empresa, de perquè aquella cosa tan petita m'està afectant a la empresa de forma integral. Evidentment, com us deia abans, tot i cada una d'aquestes capes ha de tenir una capa de seguretat realment important i molt potent. Aquí també m'agradaria fer una mica més de recalcar aquesta part d'aquí, Edge Tire. També una de les últimes tendències és l'Edge Tire, com ja us heu obert, perquè més o menys està posat a la banda de devices. El que s'està fent és el que se'n diu Edge Processing. S'està movent part de la capacitat de processament que es pot fer a la part de funció o d'information cap a baix. El que s'intenta és que cada cop els sensors siguin més intel·ligents, no sigui un simple sensor de temperatura que a través de la banda de comunicacions m'envia cap a dalt, sinó que tota la part del processament, que no sigui extremadament important, es mogui cap a la part d'Edge. Es considera la part del sensor. Per tant, estem baixant part del power del processament cap a baix i al mateix temps estem donant intel·ligència en el sensor. Per tant, el Edge Processing és una de les altres tendències que avui en dia s'estan tirant per davant i que les empreses que treballen en aquest sector intenten portar la capacitat de processament cap aquí. Per què? Per no saturar també la banda de comunicació. Perquè si jo necessito agafar un sensor i en tinc 50 milions i tenir 1.000 mesures per segon en un cas molt extrem, això està saturant la banda de comunicacions de forma brutal. Si faig que el meu sensor em processi en filtre, etcètera, les meves dades, i només em passi cap a dalt les dades que crec que són importants, doncs això em pot facilitar molt la meva arquitectura de comunicacions. d'arquitectures com aquesta, la veritat és que plataformes i el temps podem trobar tot arreu, a més on està fent, on està fent, el que cadascú també dins, podem dir dins la seva banda. No, no sé si hi ha alguna plataforma que integri tot des de sensor, des de sensorització, comunicacions, informació, bases de dades, etc. La part de gestió és més complicat que les APIs perquè són molt personalitzables. Però sí que, sobretot des de la banda de comunicacions i informació. Evidentment, totes les telecos, Telefònica, Vodafone té el Narrowband IoT, una tecnologia més de comunicacions de baix consum, que és una part important també dels dispositius, però estan posats en aquesta banda, comunicacions i informació. On et donen targetes SIM d'aquestes com les del mòbil perquè et puguis connectar, menys que diuen, i tu les enxufis directament a la teva xarxa i les puguis obtenir les dades i després tu ja t'encarreguis de processar les com a vale, però vull dir, i moltes d'elles tenen versions de prova, et regalen targetes de condicions, etc. Vale. Llavors, ara que ja tenim una mica més la idea de què és IoT, quin impacte pot tenir la IoT? L'impacte s'està intentant que tingui un impacte molt disruptiu i innovador. No és d'estranyar, perquè donar totes les tecnologies per allà darrere, que si vingui a l'ajuda d'impulsar hauria de ser així, i que permet millorar els models de negoci. No estem parlant de fabricació, sinó models de negoci. La tecnologia es pot aplicar a qualsevol de les àrees de coneixement d'indústria i sectors, i per tant està molt relacionada amb no només les tecnologies IoT, sinó amb el que dèiem abans, amb la indústria 4.0, amb la transformació digital de les empreses. Vale. Això és el que es voldria. Ara, a mi m'agrada el hype cycle de Gartner perquè intenta predir una mica, no? I sobretot perquè descriu molt bé el principi també el poc de l'onada, no? Tinc una onada i el que està aquí dalt hauria de ser... Bueno, el hype cycle de Gartner té aquestes àrees aquí que diu primer és un trigger, que és un disparador de la innovació, no? Aquí és on les tecnologies que estan a la part alta del cicle són les que s'esperen que tinguin un impacte i una transformació molt més salvatge. Després tens una vall, evidentment després de tot el pujada hi ha una baixada, quan hi ha la vall de la desil·lusió, aquelles tecnologies que no acaben de... i després hi ha tecnologies madures que sí. Aquí podem trobar, evidentment, la IoT, que està aquí, just després de la cresta de l'ola. L'any passat estava a aquesta taula, estava a tot, a tot, la IoT, ara ens ha baixat una mica, però encara estem dins la banda d'altres expectatives. El Digital Twin és una tecnologia que ens considerem que de 5 a 10 anys pot tenir un impacte molt gros també, per tant, també ho tenim posats aquí dalt, i evidentment, doncs, el que us deia de Edge, per Artificial Intelligence, Edge Processing, que fins i tot l'han posat com a Innovation Trigger, però aquí hi ha la part també de Neural Networks, que són intel·ligència artificial, Deep Learning, aquí. I tenim Deep Neural Network aplicades a ASICs. El que estan fent ja fins i tot, si ho heu treballat en Neural Networks, una de les formes més fàcils de pensar en Neural Networks és fer servir les de Google, el TensorFlow. Pues Google el que ha fet servir ha sigut crear xips, ASICs, que se'n diuen, on tinguis tot implementada tot una xarxa no donar el TensorFlow amb el que tu puguis treballar. I com veieu, el tamany del xip és realment petit. O sigui, el que Gartner considera que també encara està en la pujada de l'ola, Google ja ha fet el seu propi xip amb la seva pròpia placa que puguis integrar amb Google per una intel·ligència artificial, insisteixo, a l'edge, a la banda del sensor. Vale, per tant, no sé fins a quin punt Gartner és molt predictiu o no, i cada any ho va canviant això a 180 graus, però almenys podem tenir una idea del mapa de tecnologies que s'estan fent servir i gent com Google, que evidentment pot invertir tot el que li hem dit que poden desenvolupar les tecnologies més tecnològiques. I com us deia abans, aquí baix tenim l'augment del real. El dret augmentar, que tots esperàvem per post-2014 també, ara està en el ball de la desil·lusió i ja veurem si saltarà o tirarà endavant com a tecnologia utilitzada. Hi ha una altra tecnologia que no sé si ens entrarà, el blockchain.
Sí.
El blockchain doncs, és una d'aquestes tecnologies que tot i que fa 10 anys que va sortir perquè s'utilitza en criptomonedes fa molts anys i on que també es pot fer servir en moltes altres àrees i jo no ho tinc tan clar i veurem també si la indústria està preparada per absorbir-ho. ha sortit de la banda, o està com de sortir de la banda de les expectatives i està com d'entrar a la banda de la desil·lusió, només el mercat i el seu ús ens dirà com va. Anem a una mica més a l'impacte i a les empreses. Ah, això de la lletra és molt maco, però... Sempre et diuen un però, no? Quan algú va dir, vols ser lletra? Sí, però... Aquí és, Gartner també l'any passat va fer una espècie d'enquesta on intentava veure què li preocupava a la gent a l'hora de fer servir lletra. És curiós, a mi m'ha picat una mica de curiositat dir, el principal problema és seguretat. Home, és normal. És el que diem, quan més portes temps, més fàcil és que t'entrin a casa. Per tant, la seguretat és un dels principals problemes. Cost, funding, estimat. Problemes de diners. Els problemes de diners normalment haurien d'anar associats amb els beneficis que t'aporta la tecnologia. Si no tens clar el benefici que t'aporta la tecnologia, no invertiràs, per tant, és el mateix que una mica que es mostra que no fiu. Llavors, a la part final, tot i que veu els problemes de seguretat, d'inversió i que no tenen clar el benefici, al final, sembla que la majoria d'empreses tenen un líder a davant o una part executiva que creu que és la menys important a l'hora del seu impacte a l'hora d'implementar un sistema. Llavors, hi ha una part també molt divertida aquí, tot i que la deixem pel final, que és aquesta d'aquí, que és lack of necessary staff skills. Es preocupa poc no tenir gent qualificada dins d'aquest àmbit. Llavors, ara si anem una mica més a l'àmbit local, l'acció, això és una gràfica de l'acció en el seu mapa de la indústria 4.0 que l'Agència Catalana pot identificar de l'empresa d'indústria que des de l'any passat, em sembla. Han intentat fer una enquesta de veure com d'immersa està la tecnologia i la indústria del nostre sector català. Per desgràcia, ja que ho dic que vosaltres esteu a l'energia i recursos que està a la mateixa posició, no és dolent, hi ha molt de camí per recordar que això està bé, però fins i tot aquí tenim una empresa del sector aigua com a exponent en aquest àmbit. L'únic que ens està dient aquesta gràfica és dir les empreses del sector automoció, mobilitat, etcètera, maquinària, metal·lúrgica, evidentment indústria, tenen més tendència a incorporar la IET en les tecnologies d'aquest tipus que no pas energia i recursos. És curiós que vol dir si hi ha economia circular o
no. Encara no saben què són.
Encara no saben què és. Va arribar a estallar el meu. Llavors, també acció mateix, el que ens diu, ha intentat fer un mapa d'oportunitats, o d'innovació, però jo sincerament, dir-me que la innovació en el sector medi ambient, per la indústria de la comunitat, és manteniment d'activitats perilloses, ajuda al manteniment i formació, processos predictius i preventius i evitar interrupcions en el servei? No. Jo crec que evidentment vosaltres sereu molt millor, sobretot des de l'àmbit de la recerca, quines són les capacitats d'oportunitats d'innovació d'aquesta tecnologia, en l'àmbit de medi ambient, recursos d'energia, aigua, etcètera, etcètera, per tant, no em crec que aquest mapa que ens ha fet una sensació. El German Water Partnership també ha intentat fer el mateix, una pregunta de quines d'aquestes tecnologies importen més a les seves empreses del sector aigua i com veieu també aquí dalt tenen tecnologies de visualització, molt relacionades amb l'utilització de dades, processos de dades, com es generen les dades, utilització de recursos, automatització de processos, millora dels processos i dels sistemes. Jo me'n refiro molt més d'aquestes tecnologies, de com poden impactar sobre la indústria de l'aigua i sobre les empreses que treballen en el camp de l'aigua, que no pas diguin que senzillament volen optimitzar processos per estalviar-te problemes en gestió de riscos, etc. Acció també, en el seu mapa mateix, una cosa que crec que sí que l'enxarta és, com us deia abans, és reptes estratègics i transversals al talent. Una indústria no pot començar a traslladar o implementar una tecnologia si no té recursos humans que implementin aquesta tecnologia. Per tant, els recursos humans són molt importants. Aquí al parc ho veiem molt. Girona, per sort, per desgràcia, canviant d'àrea, per sort, diria jo, per desgràcia de les empreses, i jo diria que té aturats en el sector informàtic. les empreses d'Orion, pels informàtics que surten de la Politècnica i de la Universitat de Girona. Les empreses van boges buscant informàtics i preparats i no preparats, o sigui, a tots els nivells, des de tot arreu. Tinc empreses d'aquí part que l'estan buscant a la Índia, perquè aquí no en troben. També a la Unió d'Orion trobem la competitivitat, sous i altres coses, però almenys és un sector que el talent i la cerca d'aquest talent i aquests recursos humans és molt important per a les empreses del parc. Llavors, què vol dir talent en aquest àmbit? Què tenim? Si mirem una mica el mapa d'abans que hem fet de la plataforma d'arquitectura i IoT, tenim hardware, un enginyer de hardware, un altre. Edge computing, la part de comunicacions. Ostres, ara necessito que sàpiga de telecomunicacions. Va, podem assumir. Hardware, comunicacions, encara. Cloud, un sysadmin. Totes les comunicacions van per xarxa, necessito servidors, necessito que siguin dinàmics, load balancers, ostres, aquest dia també de sàpiga de xarxes. Tot i que moltes vegades també hem dit que la part d'edge ha de ser, com diem, sense fils. Control, ostres, hem d'estar un enginyer industrial, perquè sàpiga què fa la màquina, com fa la màquina, que si agafa aquests sensors, aquestes dades, en procés i en cicle tancats, que sigui regulat, no regulat, etcètera, etcètera. Ostres, com es quan? Però no hem acabat aquí. Necessitem, evidentment, també un programa informàtic, que també, a part de la part de software, APIs, en faci la part de middleware, en faci la resta dels meus sistemes de la indústria, etcètera, etcètera. Però que necessitem un superheroi. Aquí no necessitem un recurs humà, aquí necessitem un tio com Déu, mare. Llavors, insisteixo. La Universitat de Girona, des de la Politècnica, des d'aquest any mateix, ha iniciat un màster d'Industrial Internet of Things precisament veient això. El mateix que ens passa a mi quan em ve una empresa i em diu «Xavi, necessito un recurs especialitzat en aquesta àrea», va passar amb el patronat de la Politècnica. Les empreses de la Politècnica van dir «Volem fer servir aquesta tecnologia, però no tenim ni idea com fer-la servir, necessitem algú que en sàpiga». Llavors, des de la Politècnica s'ha creat aquest màster d'Industrial Internet of Things juntament amb la indústria. Quan dic juntament amb la indústria, vull dir que tots els professorats del màster aquest són de l'empresa, són treballadors de l'empresa, no són de la universitat, i de grans empreses, com per exemple Philips, National Instruments, empreses internacionals, per tant, empreses que estan siguent trajectòries en aquest àmbit. El que passa que també no només es creen aquestes tecnologies que hem vist abans, sinó que també el que volen és tocar una mica part de la gestió. Perquè a part del, com hem vist abans també, de les gràfiques d'acció, part del problema que pots tenir és que ningú sàpiga gestionar la transformació digital o el canvi. La gestió del canvi que fem en la indústria, i la prova és on està el sector de l'aigua, la capitalització de l'industria de l'aigua, és la versió, la transformació, la incorporació de les tecnologies. Per tant, una persona capaç de conèixer les tecnologies en el que estigui per sobre, sigui capaç de gestionar aquest canvi, és una cosa molt important. Aquí és on es centra una mica aquest màster. Aquí teniu el títol de l'informació. Llavors, en certa forma m'han cridat per venir a explicar això, no? Quines empreses del parc treballen amb IoT? Malauradament IoT aigua no en tinc cap que hi treballi, però us explicaré una mica el que fa de les empreses que treballen amb IoT. Una de les empreses que us comentava també dins l'àmbit de l'agroalimentació és Cyborg. És una empresa molt interessant, m'ha agradat molt treballar amb ells i treballo molt intensivament amb ells, perquè estan seguint, són una espècie de start-up i estan seguint un camí molt maco a l'hora de cerca de finançament, creació de producte nou, pivotatge del producte, o sigui, quan començava un tipus de producte han passat un altre. Originalment, actualment el que fan és aquest dispositiu, en diuen Insider, que és un sensor, un dispositiu que té múltiples sensors a dins, té una càmera de volum sensing, té una càmera de RGB, té, com veieu, unes plaques solars per poder-se alimentar, té tot el sistema de comunicacions, és un dispositiu IoT que te posa una sitja, a qualsevol granja, una, o com ja ens esperen, milers de sitges, i pots saber la quantitat de contingut d'aquesta sitja en temps de... Dius, és tan important que hi ha una sitja? Doncs sí, perquè resulta que, és el que diem, un granger, en alguns casos sí que només pot tenir una sitja, però alguns en tenen centenars. I no en un sol mateix lloc, sinó distribuïdes per tota una àrea molt grossa. I anar a veure quant de contingut de sitja vol dir pujar una sitja de 6 o 8 metres, treure el cap a dins i dir, bueno, deu haver-hi més o menys això. I si no hi ha contingut de sitja, no n'hi ha prou, has de trucar al teu distribuïdor perquè et vingui, que s'ha de dir. que t'ho empreni la sitja. Que tu li dius quan em volia 50, no, disculpa, és que avui calculat malament i em volia 70 o em volia 80, o tot el contrari, només em volia 20, torna a tenir tu el que faries. Per tant, tenen un producte molt interessant des d'aquest punt de vista, que fins i tot, com diem, la IoT és molt transversal i que tot i que l'estan intentant aplicar en el sector agroalimentari, es pot aplicar en altres sectors de la indústria, com la minera, etc. A qualsevol cosa que tingui un contingut es pot adaptar a aquest tipus de sensors i estan desenvolupant les tecnologies per aquests sensors. Llavors, evidentment, fa servir tota la cadena vertical de IoT, des del sensor, la xarxa de comunicacions, les xarxes de comunicacions, bueno, fan servir que són de baix consum. Ells mateixos han fet tota la part de l'API de processat, d'interfície amb usuari, etc. Per tant, ells cobreixen també tota la cadena de valor. Tenen molt clar que això, si té èxit, algun dia d'avui els acompanyarà. Per tant, insisteixo, que ells ara en diuen el seu core business, que pot ser la màquina, passarà a ser el servei. És el que volen és desenvolupar tants pastos, instal·lar tants pastos d'aquests com sigui possible, per tal de començar a donar un servei que aquí és on hi hagi el seu valor, perquè el servei és molt difícil. Llavors aquesta és la seva estratègia. La veritat és que estan funcionant molt bé, van començar amb la Nissa, amb un naixement instrument fase 1, fase 2, ajuts nacionals, ara hem aconseguit un altre ajut europeu. Té una llavoria molt maca i està reconeguda i els han combinat el Mobile Congress i tot el que tant és una de les empreses que em donava molt representativa del sector IoT. Una altra és Inove, que fa el mateix, no deixem de dir el mateix, perquè treballa en el mateix sector, però l'únic que fan és aquest dispositiu, que tu claves a terra amb petits camps o hi ha àrees molt més petites i permet saber la humitat de la terra, el nivell de llum que té, l'alimentació, l'aire, etc., la temperatura, per tu poder fer una predicció una mica més bona de si la teva planta o cultiu que tu tinguis allà té unes necessitats o té unes altres necessitats. Per tant, permet gestionar una mica també el nivell d'aigua en aquest àmbit, que és un dels seus principals impactes. Llavors també tenim una altra empresa que es diu Ecostas, que el que fa és una mica gestió una mica integral, que hi toca més, tot i que sí que desenvolupa sensors IoT, però ho fa més des del punt de vista de la traçabilitat, que ja està aplicat al sensor, però treballa una mica en l'àmbit del Big Data, processat de dades, etc. Fa un servei una mica més integral, no tant tecnològic com l'anterior d'Insider, però déu-n'hi-do i també s'engloba dins d'aquesta categoria de IoT. I ja a l'àmbit més d'indústria, també tenim Clytec aquí al parc. Clytec va sortir d'una empresa que estava també fora del parc Ignita, que va tancar, i ells mateixos han continuat treballant aquesta mateixa tecnologia IoT, que el que fan és posar sensors tant a les persones com a les màquines com als dispositius mòbils, per tal que se sàpiguen tot moment on estan i eviti els riscos a la indústria. Els factors quan tenim mal sempre que això i que se sent com a estat d'un àmbit industrial, sinó que li fas transformació indiscològic, un pitit així en serveis de res, doncs ells han creat tot un dispositiu IoT per la indústria, indústria de processar, per poder estalviar riscos sobre personals. I per últim, o per quasi que l'últim també, l'empresa analitza, es dedica a la intel·ligència artificial, fa servir mètodes d'intel·ligència artificial per predir en grans empreses si el teu client està a punt d'abandonar-te. No està malament. O sigui, a través de totes les dades, de tots els històrics, fa servir algoritmes de processar per dir-te en quina banda de risc està el teu client d'abandonar-te. Des del punt de vista de gestió és molt interessant, perquè tot i que tenim la priorització de client entre A i C, els millors, els pitjors, a vegades un A pot passar a ser un C, per tant pot abandonar i no saps com ha passat, o tot el contrari, el que pensaves que estava a punt de saltar, s'ha quedat amb tu tota la vida. I és molt interessant el tipus de producte que té i com està a base de molt d'esforç funcionant a poder-lo a introduir a l'empresa, sobretot local. També n'hi ha una altra, és un consultor més que es dedica a IoT perquè té molt de coneixement de la part de gestió d'IoT, però ha sortit de l'implantació d'aquest sistema dins d'una indústria i ara s'ha posat independentment a donar serveis a aquelles empreses que diuen ostres, no sé per on començar, doncs ell us pot ajudar. Per anar acabant, per un, molt ràpid, vivim un moment de l'aparició de noves tecnologies, IoT no és una tecnologia, sinó que en tenim moltes al darrere i que cadascú té el seu potencial i que segurament algunes sobreviuran i altres no. Llavors, hi ha una gran necessitat de professionals, insisteixo, perquè puguin desenvolupar, analitzar i valorar aquestes solucions. El problema és si són capaços d'identificar-los i si sobretot si estem preparats per gestionar aquest canvi. I jo crec que és una part molt important en part de tenir el recurs de que puguin valorar.
Molt bé. Moltes gràcies, Xavi. Sabíem que ho faries bé. Tenim temps per fer abans d'anar fer el cafè algunes preguntes. Ja tinc bastantes, però que pot dir si algú en té alguna abans.
Aquest projecte d'Insilo, això és ben bé en el tema de sitges de fangs de depuradores, anava molt bé, no? En principi no.
En principi l'any és doncs aquest element a comentar.
Sí.
Ara, no conec ben bé quina dimensió tenen aquestes sitges, però no només estan aplicant les sitges, sinó tot contenidor, fins i tot estan pensant en aplicar-ho, contenidors de carrer, possiblement, o sàpiga si és necessari un canvi de transport o no, i no sé si es podria aplicar a altres sectors, que segurament sí. Tot també depèn del projecte que tinguis abans.
Perquè el que fan és reconstruir en 3D el que hi ha dintre, clar, si no, no té gràcia. O només és allò...
No, fan dues coses. Tenen una càmera que es diu de Wall Street, que reconstrueix el perfil del que tens del que es veu des de dalt, i després també tenen una regió d'una foto normal. I llavors el que et fan és reconstruir la superfície que tens, mesuren les distàncies de cada un dels punts que mesura, i llavors et diuen molt bé de grau o de que tu tens
d'anar. Hi ha altres sensors que et diuen ben bé el punt del mig i moltes vegades... Doncs,
no pot fer una vall, no pot fer una muntanya. Sí, per això ells ho fan amb una... tot un mapeig de la superfície que hi ha d'allà. No sé si es pot aplicar a altres tipus de sitges com dius o amb continguts diferents.
Com ho he vist la imatge.
Clar, si poso un líquid de contingut, si saps que al ser pla, amb la segona cosa, quasi tindries, però en aquest cas, la complicació i el seu valor és també.
Abans, aneu pensant preguntes, jo tinc algunes. L'altre dia, en una de les presentacions deia que en aquest moment hi havia una piràmide de sous i els de Deep Learning eren en aquest moment els més alts, per tant, doncs ho has confirmat d'alguna manera, no només a nivell general, sinó a nivell local, no? Vull dir, aquest tipus de sou, no sé si després algú ens dirà com aniran els sous en el sector de l'aigua.
Deixa'm dir una cosa que t'han dit. Mira, té una altra empresa aquí que està aplicant Deep Learning o intel·ligència artificial en un sector que mai ho hauria dit. Tu sabeu aquestes aplicacions que s'haixen per les a la taula d'aquestes coses. Doncs ells el que estan aplicant no és l'aplicació en si, sinó la qüestió d'anys. Volen crear intel·ligència artificial a la predicció de com van les taules, com tenen lliures, com posar-les per tal d'optimitzar l'espai i el nombre de clients que tenen, si el client a través de l'aplicació no et ve, com modelar-ho tot per poder-ho fer. L'aplicació és tan transversal que a mi em va sortir quan vaig a l'aplicació. És sorprenent com la gent està intentant aplicar aquestes tecnologies a qualsevol segon. I sí que no sé si estan d'anar alta o salarial o no,
però... Una cosa, una de les gràfiques aquestes que no has tret, però bueno, també surten en el joc, és l'informe 15 i d'on hi haurà més inversió de tot el tal, l'aigua no surt, perquè llavors en algun lloc apartat diuen, bueno, hem fet els 10 primers, l'aigua està una mica més enrere, és importantíssima el futur, les guerres del futur seran guerres motivades per l'aigua, però a nivell d'inversions no. Després una petita crítica, si se'm permet. Quan has fet les gràfiques de les revolucions industrials 1, 2, 3, 4, a la 4 fas una fàbrica amb fum. Bueno, no sé qui ha fet el dibuix, dius, home, no, la 4 ha de ser una fàbrica algo més sostenible, no? Que no sigui tant. I després no sé si algú t'ho vol preguntar, si no, ja ho pregunto jo. Tu ens tens la visió optimista, però també hi ha riscos, diguem-ne, com a ciutadà, diguem-ne, no? És espectacular la quantitat de coses que es poden fer, però si hi ha algú aquí, per exemple, d'un ajuntament o un lloc d'aquest, i ostres, jo avui el meu dia a dia és una cosa molt més pedestre, per tant, això està bé a mi, però això també, a part d'altres tipus, també hi ha determinats riscos
Jo aquí crec que hi ha un salt que tenim de facilitat de l'evolució. Com tu has dit que algú és molt pedestre, perquè tinc les coses molt seva, en canvi encara no ha absorbit prou el que és la transformació digital per venir al cap de la porta. Sí que jo crec que hi ha un salt, perquè estem, fins i tot no ho he comentat, però fins i tot està parlant ja és una cinquena de revolució industrial, que és aquesta de la singularitat, no? Diuen que hi haurà una singularitat tecnològica, però vindrà donada per la intel·ligència artificial, que serà la cinquena i la revolució industrial. O sigui, ja estem parlant d'una quasi bé imaginant una cinquena, quan estem en plena quarta i quan la tercera encara no s'ha acabat. Val la pena saber en quina banda d'aquesta estàs, en quina franja, en quina situació, per saber si pots aplicar un digital print ideal o si senzillament encara estàs passant del paper al ordinador.
Perquè la teva experiència com està en tot Giduri?
Jo, una de les coses que vull comentar, per exemple, que un cop t'havia comentat és... Per tant, hi ha una espècie de fòrum, així del Fòrum Carlemany, que és un espècie tanc d'empreses de Girona. I és curiós perquè vam anar a introduir una mica també el tema en l'àmbit de les TIC i les TIC de la mitjana de més des de la IoT, i les empreses són un sorprenent. Ara us explico per què. Quan tu portaves una empresa i deies, sí, jo tinc IoT a l'empresa, dius, sí, que tinc impressora connectada a internet. Dius, sí, tinc quatre impressores connectades a internet, però quan se'ls acaba la tinta també a casa. Només falta que les canviïn sol. Estan a la banda molt baixa de l'evolució en aquest punt de vista. Hi ha empreses que potser, i grans empreses, que no haurien de tenir cap problema, les que tenien ni de capacitat ni de finançament, etc., que encara s'estan començant a pensar com fer-ho. Jo crec que hi ha empreses que estan en un altre nivell, que hi ha empreses del territori que tenim, i aquesta versió del canvi que costa introduir aquest tipus de tecnologies, tot i que quan parles amb gent que s'hi dedica, diuen que això ho pot aplicar des de la més petita, que és la que, o la SME, la que més impacte hauria de tenir, que no pas a la gran, que és la que realment està allà i està dedicant recursos. O sigui, aquí veig que la indústria gironina té una aversió al canvi, ja sigui la simple transformació digital o la implementació d'altres noves tecnologies, però que tenen aquí una mosca o algú que ho està estudiant per poder implementar i que no s'ha pogut dir.
Bueno, si hi ha alguna pregunta més, si no, anem a fer un cafè i donem un aplaudiment.